Són gairebé 2:15 tocats, l'hora de parlar d'esports, l'hora de parlar també indirectament dels Jocs Olímpics de Pequín, perquè això està influint en el funcionament del Barça, o en el possible funcionament del Barça. Ara mateix veuran els nostres guients, perquè és hora d'anar-nos-en fins a Donosti, on s'hi troba en José Mari Vaquero, que hi saludem ara mateix. Vaquero, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, tot bé?
Sí, molt bé, per aquí nosaltres força bé. Tu què tal per aquí a Euskadi? Bé, gràcies, per cert, als companys de Ràdio Euskadi que ens fan la connexió. Teniu bon temps o com
sí,
està?
Sí, la veritat és que porto aquí una setmana i en tota la setmana no he vist encara la pluja. Aleshores, això és una gran novetat per aquí.
Bé, els nostres oients, sí, doncs mira, també podeu gaudir una mica del sol i de la playa de la Conxa i aquestes coses, eh?
No, molt bé, molt bé. Estic aquí a la família i perfecte.
Molt bé. Dèiem que des de dilluns passat, en aquesta secció que fem cada dilluns més o menys a aquesta hora, quan s'està acabant ja al matí de Catalunya Ràdio, en el que anomenem futbol i jocs, mentre no arriben els Jocs Olímpics de Pequín, tenim cita setmanal amb en Vaquero per anar veient com va evolucionant l'actualitat del Barça. I avui, clar, ja tenim, abans parlar més de fum o de coses que no eren tangibles o que es podia veure com estaven anant això dels entrenaments aquests i de la nova disciplina Can Barça i del tarannà d'en Guardiola, i ara realment ja tenim dues mostres del que pot començar a donar de si el nou Barça. Ha estat la minigira per Escòcia, ha estat a l'estatge d'aquest de pretemporada, hem vist dos partits, l'un dijous, l'altre aquest mateix dissabte, i això ens obliga a preguntar-nos automàticament si ens agrada o no el nou Barça. Concretament ho preguntem a la nostra audiència, i també volem comentar amb en Vaquero, de la mateixa manera que si els oients volen formular qualsevol pregunta a José Mari Vaquero, al consultori del doctor Vaquero, també poden fer-ho de manera immediata trucant al telèfon habitual al 93-201-7474, 93-201-7474, també fer-nos arribar als correus electrònics a matí@catradio.cat. Bé, Vaquero, doncs comencem això que dèiem. Què t'ha semblat després dels dos nous primers partits aquest nou Barça, el Barça d'en Guardiola?
Jo crec que el millor que podem dir, primer de tot, és que pràcticament no ha hagut novetat, no? En el sentit de que en l'àmbit esportiu tots, pràcticament tots els jugadors estan bé en l'aspecte físic. Això moltes vegades, sobretot a pretemporada, no és fàcil. És veritat que sempre hi ha petites coses que potser un no pot entrenar un dia o un parell de dies, però sense novetat. I per l'altra banda, doncs això, que han jugat dos partits. La veritat és que el primer partit ha sigut un partit molt amb un equip molt, molt fluixet, el segon una mica més fort. I bueno, la veritat és que es veu una mica quina és una mica la voluntat que té el Pep, pot jugar una mica en los centrals, que vulguin jugar una mica més la pelota, que potser l'any passat pràcticament des de darrere jugava no massa, arriba per les bandes, és a dir, jo crec que hi ha petites coses que es veuen, però la veritat és que hem de dir que encara és molt, molt aviat, i per altra banda, pensa que sobretot quan comenci a jugar Xavi, Iniesta i també el Puyol, doncs jo crec que també canviarà una mica aquest mínim estil que fins ara tenem, no?
Bé, faltarà veure quan s'incorporin aquests jugadors, com tu deies, de tota manera.
Saps què passa? Que ells sí. Són jugadors que marquen una mica el ritme de l'equip, saps? És diferent que jugui Xavi o que no jugui, que jugui Iniesta i que no jugui, perquè la veritat és que ells sí que són referents d'aquest equip des de fa molts anys, i aleshores, sobretot a aquest començament també de temporada, seran jugadors importantíssims.
Anem a la cosa aquesta de l'actitud, que és la principal queixa, o una de les principals queixes de l'aficionat, després de veure una certa, bé, això ho dic jo sota el meu compte i risc, una certa gandoleria en alguns moments l'any passat. Notes que corrin més els jugadors, que hi hagi més sacrifici, més
no, de
disciplina?
Veritat, mira, jo l'altre dia, després d'haver parlat amb vosaltres, doncs, quan marxava, feia una reflexió, no? És a dir, tot quan comença un entrenador nou, i sobretot un entrenador com el Pep, que és un entrenador de casa, doncs la veritat és que sempre la gent té voluntat de veure canvis, no? I es parla, doncs, com parlàvem la setmana passada, que potser s'havien aixecat aviat per ir a entrenar, que abans no es feia...
És, dir, és primer... veritat, és veritat, teníem aquell entrenador a les 8 del matí abans d'agafar l'avió.
Per això. Aleshores, però jo volia fer una petita reflexió en el sentit de que hem de tenir en compte que el Rijkaard en 5 anys, doncs, ha guanyat dues lligues i ha ganat la Copa Europa. Aleshores, és un entrenador que sembla que ara tot el que ha fet... doncs no l'ha fet bé, i la veritat és que hi ha un equip com el Barça té molts moments i hi ha molts cicles, no? I en aquest sentit és veritat que quan un entrenador comença ha de canviar i ha d'intentar posar el seu ocell, però també jo crec que no és bo que es parli massa d'aquest canvi de treball, de disciplina, d'ordre, en el sentit de que potser després totes aquestes coses quan comenci la competició hem de veure com van, saps?
Bé, doncs haurem de donar-los el benefici del dubte i veure què passa quan s'incorporin aquests jugadors. Al vestuari, tu creus que comença a haver-hi una mica més un tarannà de pinya, de més companyonia entre ells? Perquè fins i tot hem vist que els jugadors defensen el que se n'ha d'anar. Estem parlant de l'Eto'o.
No, jo crec que en aquest sentit, mira, l'Eto és un home, en l'àmbit esportiu, jo crec que no hi ha cap dubte de que és un dels millors jugadors del món, i sobretot, després de la primera època que va arribar Ronaldinho, després va arribar l'Eto, jo crec que la continuació, per dir d'alguna manera, de l'huracan Ronaldinho va ser l'Eto, és a dir, va ser importantíssim els últims anys, no? I aleshores, jo crec que l'Eto, en l'aspecte esportiu, no té cap discussió, ell és un home ràpid, té gol, velocitat, té una mentalitat diferent, és molt agressiu, i aleshores ell és un home que en quasi en 10 dies de treball físicament es posa bé, saps? I aleshores hi ha diferents tipus de jugador, i aleshores ell és un home importantíssim, i aleshores, clar, aquesta situació de l'Eto és una d'aquestes situacions que realment el club i el Barça, sobretot el club, i ha de prendre una decisió, perquè després d'haver dit el Pep que no comptava amb ell, la veritat és que un home de la seva jerarquia, doncs la veritat és que si es queda, doncs s'ha de tenir en compte molts factors.
Bé, ara tornem a sobre el tema. Tot tenim diverses trucades. Saludem en primer lloc en Carles des de Barcelona. Carles, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Què li està semblant a vostè al nou Barça?
Bé, molt content i molt animat després de veure, haver vist els tres partits de la pretemporada amb golejades i tot això. Molt animats per veure el Barça amb aquest nou entrenador, el Guardiola. Sí, sí.
Vaja, vostè és del sector optimista, eh?
Sí, home, sí, sí, sí.
Té alguna pregunta? Digui.
Confio en la gent de la casa, el Guardiola sempre transmet molts sentiments i tot això. El que passa que tinc un dubte, jo no sé si el Barça ara mateix necessita un nou. Un golejador, perquè estem especulant a veure si l'Eto ha de marxar, ha de seguir, si el tenim animat com a temporades anteriors, i tenint en compte com està el mercat de fitxatges, si hauríem d'aprofitar alguna estrella, vamos.
Pregunta pel doctor Vaquero. Necessitem un nou o no necessitem un nou a Can Barça?
Bueno, la veritat és que jo crec que, jo vaig dir l'altre dia, que independentment del que marxi o no Eto, per mi el Barça, si el marxa Eto, evidentment necessita un delanter, i no necessita un delanter qualsevol, sinó que necessita un delanter important, de los que es diuen a la gent, l'agrada dir cracks, perquè saps que la gent del Barça necessita referents, perquè durant l'any hi ha molts moments i aleshores necessita el soci, els mitjans de comunicació, tothom necessita referents en aquest sentit, no? I aleshores necessita un nom i un jugador potent. Però encara, jo crec que encara que marxi o no marxi el tot, per mi necessitaria encara un delanter més.
Molt bé. Alguna cosa més, Carles?
No, sí, el Vaquero té algun favorit? Algun candidat, no sé, algun davanter preferit per ocupar? No sé si li demanem que es mulli.
No, saps?
Sí, que es mulli,
però
mullat, Vaquero,
no és una qüestió de mullar.
Sí, home, sí. És que si ara dius un nom, pujarà el preu al mercat.
No, el que passa que l'altre dia vaig dir també, no? Jo crec que en aquest sentit és molt important quina visió té en el seu cap el Pep, saps? Tu pots portar jugadors, per exemple, amb la velocitat, l'elasticitat, d'alguna manera com l'Eto, o pots agafar, intentar lluitar per un jugador molt més com més fort, que jugui més d'esquena, que tingui un joc més fort de cap, i aleshores potser això li pot donar una alternativa diferent en un moment donat de los partits, no? Aleshores, jo crec que en aquest sentit sí que és veritat, trobo a faltar potser un delanter referent que pugui canviar en un moment donat el joc, perquè saps, el Barça a tothom ens agrada que arribi per les bandes, velocitat, primer toc, però no sempre durant l'any hi ha moments, hi ha partits durs, i aleshores jo crec que en aquest sentit està parlant molt, per exemple, del Drogba, no? Però potser Drogba, si bé, és un jugador que en principi ha de ser titular, però jo torno a dir-te, jo crec que el Barça també necessita un jugador que potser potser Drogba, clar, és un gran jugador, però també té 31 anys i aleshores s'ha de veure una mica, però sí una mica un jugador d'aquestes característiques.
Gràcies, Carles, des de Barcelona. Adéu-siau, molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Molt bé, tenim aquí una altra intervenció d'un oient que no vol passar en antena, en aquest cas ens pregunta pel xat intern, si diu, un oient diu que ens hem de vendre l'Henry. Ens han de treure de sobre, vaja, entenc jo pel que em diuen.
Sí, bueno, en aquest sentit està clar que l'Henry l'any passat va arribar, no va donar el lloc que tothom esperava, i aleshores, entre cometes, encara que ha fet molts gols, doncs ha sigut un home que no ha agradat massa a l'afició, no? Home, ell és un home que és molt experimentat, té una gran qualitat, jo crec, sincerament, que ha vingut una mica, doncs potser després de... pot tenir un any bo, però la seva edat de rendiment gran jo crec que d'alguna manera lo va donar a l'Arsenal, i aleshores aquest any doncs hem de veure, sembla que el Pep doncs confia en ell, i aleshores doncs tots esperem que per bé del Barça doncs aquesta aposta personal del Pep surti bé, perquè després tu saps que això sí que són noms que d'alguna manera se li posaran, si les coses no surten bé, a l'esquena del Pep. Ui, perquè ell és el que ha decidit, ell és el que ha decidit que Ronaldinho va fora, ell és el que ha decidit que Deco va fora, i aleshores totes aquestes coses que a començament de temporada és normal i és bo que la gent tingui il·lusió, doncs la veritat és que després tu saps que mica a mica van a l'esquena de l'entrenador.
Saludem ara el Joan d'Olesa de Montserrat. Joan, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Vostè dirà, què li està semblant aquest Barça?
Doncs aquest Barça sí que il·lusiona. El que passa que jo li volia preguntar al José María Vaquero.
Endavant.
Cada vegada els jugadors senten menys els colors. Jo recordo la seva època quan jugava, que doncs semblava doncs que tot el Dream Team famós sentia els colors del Barça, sentia el blau i el gran. Ara sembla tot el contrari, que cada vegada els jugadors són més professionals, que només juguen a futbol on els hi toca, on els hi diu el representant, i cada vegada, doncs, quan estan dins del camp, tant els hi fa on juguin i on deixin de jugar. Per exemple, tenim el José María Vaquero, que parla català perfectament, el Chiqui també. Ara, actualment, sembla bastant difícil que cap de les estrelles o cap dels jugadors que ha vingut de fora a jugar a Can Barça pugui tenir el compromís que van agafar ells quan jugaven. No sé si això és així o potser és una simple anècdota i el senten igualment.
Chiqui.
Bueno, la veritat és que jo crec que en aquest sentit el món ha canviat. Jo crec que en aquest sentit jo sempre he dit que nosaltres, o en aquest cas jo, doncs soc de l'última generació que d'alguna manera ha fet futbol perquè l'ha tocat. És a dir, jo quan era petit no pensava en ser futbolista, però ara tothom vol ser futbolista, i amb això ha canviat moltíssim el món, no? I aleshores és veritat, nosaltres hem arribat i hem tingut la sort, quan hem arribat amb el que es diu Dream Team, doncs una integració, un compromís amb el club, però has de tenir en compte que molts de nosaltres, pràcticament 8 jugadors, hem estat pràcticament 6 anys junts, no? I aleshores això també ara en un club com el Barça també és difícil. Aleshores no s'ha d'aixecar tot a los jugadors, sinó que la situació esportiva contractual de representants, mitjans de comunicació, club, també està canviant molt, i aleshores els jugadors, és veritat, són molt més professionals, la veritat, es cuiden moltíssim més, són més, estan molt més preparats per tot, però per altra banda potser són molt més freds i molt més professionals, no? Entre cometes.
Molt bé, Joan, moltes gràcies des de l'ESA. Adéu, segon dia. Doctor Vaquero, en tenim més, eh? Sí. En Ramon, des de Vic, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Vostè dirà.
Mira, jo sóc, vull dir, culer de tota la vida, i tinc un parell de reflexions que m'agradaria que el José María Vaquero, vull dir, a veure si les comparteix o no. El Barça actual, tal com ho veig jo, és un Barça que juga molt amb el cor, que correrem molt, però potser el tema qualitat, vull dir, no veig, vull dir que hi hagi els cracs, que normalment en diuen ara, vull dir, no veig que sigui, doncs, que marqui la diferència. Això per una banda. Per segona banda, m'agradaria molt que el Pep, vull dir, triomfés, perquè és un nano de casa i és un nano que sent els colors i tot això. Però també tinc que dir que per mi va fer una patinada molt important, el dir que no comptava doncs amb aquests tres jugadors, com el Deco, com el Ronaldinho i com l'Eto. I per últim, i aquí sí que m'agradaria que el Vaquero avui digués el que pensa.
Bueno, que jo ho diguem crec tot, que, sí, que ho diguem tot el que pensa.
Sí,
que es mulli.
Jo crec que si l'Eto no hagués jugat al Barça i estigués a qualsevol equip, el Barça pagaria per ell en aquest moment 40 o 50 milions. El que passa, jo crec que no n'hem de buscar cap de nou. Jo crec que ja el tenim, el nou. No sé si en aquest moment, i després de les manifestacions del Pep, vull dir, aquest nano, vull dir, es pot tornar a recuperar o no, però jo crec que... O sigui, el que a mi em fa por és que malvenguem l'Eto i contractem, sigui el Tromba, sigui qualsevol altre, vull dir, per molt més diners dels que farem de l'Eto, i que no dongui el rendiment que podria donar l'Eto al Barça.
José Mari. Gràcies, Ramon.
Bé, doncs d'alguna manera, les tres qüestions que l'ha dit, la veritat és que, entre cometes, jo també estic mig d'acord. Jo sí que crec que el Pep està intentant fer un equip fort, en el sentit de que tingui cor, que tingui treball, que tingui que els seus jugadors tinguin recorregut, i aleshores ja he dit abans que sobretot si marxa l'Eto, després de la marxa de Ronaldinho, necessitem, perquè jo també sento del Barça i soc soci del Barça, sí, doncs algun jugador que d'alguna manera sigui una mica diferent, tant en mig camp, com endavant, no? Després, les manifestacions del PEP, doncs jo crec que les manifestacions del PEP, jo vaig comentar la setmana passada que ell va assumir personalment una responsabilitat que potser era una responsabilitat institucional, però ell l'ha fet com a entrenador, i com ha dit d'alguna manera, això després amb el temps serà una d'aquestes qüestions que se l'aixecarà i la tindrà, com estem dient una mica, en la seva...
Perdó, Josep Maria, jo sí. Crec que això el PEP ho podia pensar, però no ho tenia que dir.
No, per això dic que això són qüestions més de club, institucionals, que sí. És això el que estic dient. I potser hagués sigut, per mi, el club el que hagués tingut que pronunciar-se en aquest sentit, perquè això són, hi ha jugadors, més o menys, amb tot el respecte, dos jugadors d'equip, de club, grans jugadors, però que d'alguna manera estan dins de la normalitat, i després hi ha jugadors com el Deco, com el Ronaldinho, com el Toc, que són jugadors institucionals, no?, que tenen un pes específic en tot això que és la institució. Aleshores, torno a dir-te que jo crec que això hagués sigut una situació que hagués tingut que agafar la institució i no el PEP. L'ha agafat i això és una responsabilitat, i torno a dir-te que a partir d'aquest moment tot el que fa, el que es fitxa, doncs se comença a posar a la seva esquena. A partir d'aquí, doncs, sobretot l'Eto'o és un home que tothom sap que és explosiu en tot, tant en el camp com fora del camp. I aleshores, ara, tal com està ara, jo de veritat, després d'haver estat al Barça tants anys i haver vist tot el que he vist, doncs la veritat és que jo crec que és, la paraula, si al final Eto'o es queda, esportivament no hi ha cap dubte de que és un gran jugador, però jo crec que en un moment donat aquesta temporada podria arribar, doncs, problemes importants per una banda, per altra, perquè això no s'oblida, i això és sobretot perquè són manifestacions que ha fet, torno a dir-te, ells, l'entrenador, i no i l'institució, perquè tu has de diferenciar quan una institució diu una cosa o quan un entrenador a títol personal diu aquesta cosa.
Gràcies. Que és el que has de treballar durant l'any. Sí, sí.
Gràcies, Ramon, per acompanyar-nos des de Vic. Adéu-siau, bon dia. Adéu. Una última trucada pel consultori del doctor Vaquero, en Joan de Canet de Mar. Bon dia, bona hora, Joan.
Hola, bon dia.
Vostè dirà.
Mira, jo sóc partidari de que l'Eto'o es quedi, perquè jo només un boig conegut que un savi per conèixer. Però jo el que li volia preguntar a José Mari era que si, en vez de fitxar un davanter centre d'aquests forçuts, d'aquests d'àrea, no voldria més fitxar un davanter centre que ens obrís espais per aprofitar, com per exemple avui he llegit en el periòdico el Dani Alves, que és un lateral que puja molt fàcilment a l'atac, obrir un davanter que ens obri espais constantment, o sigui, per aprofitar doncs el Keita, el Xavi, l'Iniesta, que tenen xut i que saben picar bé la pilota. A veure què
sí, diuen. Sí, no, sí, estic d'acord, però en aquest tipus, per exemple, tu també tens el Bojan, tens l'Henri, i l'Alves és un jugador que conec molt bé fa molts anys, però vull dir, he dit que per mi, jo encara fitxaria dos delanters. Un, té aquestes característiques que dius tu, i un altre... per donar un canvi de sentit en un moment donat al lloc, perquè torno a dir-te que l'any és molt llarg, l'hivern és molt llarg, hi ha molts partits que es guanyen, tu saps, després de partit de Champions, després de partit de dimecres, domingo, dimecres, doncs l'equip per moments potser arriba d'aquests partits en un rival que no és important i se trenca i està, és un partit dur d'aquests, i aleshores jo crec que en un moment donat aquest canvi de possibilitat de jugar d'una altra manera, i aleshores l'estil del Barça és el que hi és i el que agrada a la gent, i en aquest sentit no hi ha cap dubte, però per altra banda torno a dir-te que per mi és necessari que no sigui un megacrac d'aquests que diuen, sinó que realment sigui un jugador bo, però que d'alguna manera pugui canviar aquest estil de joc per moments o per alguns partits, no?
És que jo, bueno, tu hi entens més que nosaltres.
No sé però... si t'he explicat bé, no sé.
Sí, sí, jo sempre em refereixo a aquest davanter centre, no sé si te'n recordes, de l'Steve Archibald.
Sí, sí, sí.
Escolta,
però Bojan...
sense pilota.
Però Bojan sí. És un jugador d'aquestes característiques, per exemple.
Sí, sí.
I jo crec que Bojan, després de l'any que ha fet l'any passat, doncs la veritat és que aquesta temporada, doncs tothom esperem que continuï aquesta projecció, i la veritat és que jo, tenir la sort de jugar a semifinals de Copa amb el Barça, jo no l'havia vist, no?, i la conec, però no l'he vist jugant en un camp, va jugar amb nosaltres tant a Barcelona com a Mestalla, i la veritat és que a mi me va agradar moltíssim, perquè és aquest jugador exactament de les característiques que tu estàs parlant, no?
Joan, de Canet, ho hem de deixar aquí.
Molt bé.
Gràcies per intervenir, moltes gràcies.
Vinga, adéu, bon dia.
Adéu, molt bon dia. Vaquero, se'ns està acabant el temps i hem deixat, bueno, ens quedaran un parell de coses o tres penjades, però com a mínim això de la Messi dependència. Demà sabrem finalment què passa amb Messi.
Sí.
I potser el Barça es queda sense Messi de cara a la prèvia de la Champions.
Sí, la veritat és que en aquest sentit jo ja te vaig dir la setmana passada, no? Jo tinc una opinió, la veritat és que la legislació hi és i s'ha d'acceptar, però en aquest món tan professionalitzat, la veritat és que jo penso que els professionals, encara que a bàsquet, a tenis, a qualsevol esport, ara tota la gent o molt de los grans esportistes que van a les Olimpiades són esportistes professionals, doncs la veritat és que quan estàs parlant d'interessos com té el Barça, per mi s'ha de quedar a Barcelona, però al final això tu saps que és una qüestió doncs, que no depèn ni del Barça.
No, efectivament. Demà ho descobrirem. I ja
molt bé, doncs ja parlarem la setmana
sí,
que ve.
Sí, la setmana que en parlarem i a més aquí tindrem ocasió de tocar-nos, eh? Tocar-nos
això mateix, torno cap a Barcelona i no hi veiem ahir.
Molt bé, se t'estan acabant les vacances, Vaquero?
Ja està acabant.
Molt bé, moltes gràcies doncs per la teva participació i també als companys de Ràdio Euskadi per la connexió. Adéu-siau.
Adéu, bon dia, adéu.
Als oients que sàpiguen que ara mateix ens aturem re una miqueta per quatre anuncis i ve el concurs, la que faltava, la Marina Costa, i vaja, hi ha una pila de premis aquí per obsequiar.
Aquest estiu, facis el que facis, Catalunya Ràdio.